Dos minuts, arribarem a 4:45 de la tarda. Avui és el Dia Mundial del Parkinson. I avui hem de parlar, tot això són bones notícies, de noves teràpies que permeten millorar el control dels símptomes de, en aquest cas, dels símptomes motors d'aquesta malaltia. Això en parlarem amb Josep Corbell, a banda d'altres coses. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut al programa. I per entrar en matèria, començaríem parlant d'un d'aquests... d'aquestes dues teràpies, que una d'elles l'hem conegut avui, que consisteix a administrar el medicament per via subcutània mitjançant una petita bomba que en controla les dosis. Fins ara els pacients se l'havien de prendre oralment o per inhalació i els efectes duraven menys. El neuròleg de la Vall d'Hebron, Jorge Hernández Vara, ha explicat a RAC1 per què el nou mètode és més eficient.
Les persones que pateixen el Parkinson depenen molt de la levodopa. Tenint en compte que dura tan poquet, pues sí que experimenten estones que estan bé de mobilitat amb estones que estan malament. La formulació subcutània permet l'administració més continuada.
La pregunta, Josep, és fins a quin punt és important aquest avanç pel que fa a la malaltia del Parkinson?
Mira, és un pas més. Per posar-ho en context... un context ampli et donaré. Mm-hmm. Quan el doctor Parkinson, James Parkinson, va descriure la malaltia, ja va dir que, cito textualment paraules sembla haver-hi prou raons per esperar que aviat es descobrirà algun remei que permeti aturar la progressió de la malaltia. Això ho va dir l'any 1817, fa més de 200 anys. I aquest aviat, més de 200 anys després, encara no s'ha complert. Encara no hi ha cap tractament que aturi la progressió del Parkinson. El que sí que hi ha són tractaments, com deies tu, simptomàtics, que milloren el control dels símptomes i que milloren de qualitat molt significativa la qualitat de vida dels afectats. El més important d'aquests fàrmacs és la levodopa, que citava el doctor. La levodopa... Mira, el Parkinson, el seu tret principal és que hi ha unes neurones del cervell que fabriquen dopamina que moren. Llavors el cervell té un dèficit de dopamina, que és un neurotransmissor molt important, i d'aquí ve totes les múltiples conseqüències. La levodopa és un fàrmac que, si arriba al cervell, es transforma en dopamina. Per tant, supleix l'acció d'aquestes neurones. Aquest és el millor tractament. Aleshores, com explicava el doctor, el que passa és que si es pren per via oral, doncs hi ha unes fluctuacions en els nivells de dopamina. Si tens la bomba aquesta subcutània, que s'ha provat, el que et permet és un nivell constant i no tenir aquestes fluctuacions. Aquesta és la importància d'aquest progrés.
Avui també hem conegut un altre tractament amb ultrasons de l'Hospital Can Ruti de Badalona que redueix fins a un 90% el tremolor de Parkinson. És una tècnica que es va posar en marxa fa 2 anys i s'ha aplicat a més de 200 pacients. En què consisteix aquesta tècnica?
Mira, això és diferent. Entre els múltiples símptomes de Parkinson, el més notable, el més manifest, són la tremolor. Mm-hmm. Aquesta tremolor pot arribar a ser molt discapacitant, fins al punt que la gent no pot escriure, no pot... tot allò que et requereix el control de la psicomotricitat fina queda afectat. Aleshores, per pacients que amb la levodopa no controlen bé aquest símptoma, es fan falta altres alternatives. Què és el que causa la tremolor? La tremolor la veus a les mans, però no la causen les mans. L'ordre de la tremolor ve del cervell, d'unes neurones que funcionen malament. Aquest tractament consisteix, bàsicament, en destruir aquest petit grup de neurones, molt petit, que són les que causen la tremolor perquè aquestes persones no tinguin aquesta discapacitat funcional amb les mans.
I són complementàries aquests dos tractaments dels que hem parlat? És a dir, es poden aplicar els dos o no? O és un o l'altre?
A veure, aquest segon, de destruir les neurones, és només per aquells casos que realment no hi ha un bon control dels símptomes de tremolor. El de la levodopa, en principi, és per tots. Uh-huh. El que passa és que no tothom acaba responent a molt llarg termini amb la levodopa, sinó que amb el temps la resposta pot no ser tan bona. Uh-huh. Però, en principi, sí que podrien ser complementaris.
Bé, girem full, perquè avui el Josep Corbell també ens volia parlar d'un tema que ens sentim suant. La intel·ligència artificial, se'n parla poc. Tot i que tothom apunta que això serà un abans i un després, que després de la revolució industrial i la revolució digital anem a la revolució de la intel·ligència artificial, que, Josep, ha arribat als hospitals. La pregunta és a on, en què es fa servir la intel·ligència artificial als hospitals?
Mira, està començant a arribar. Aquest sí? És un camp que hi ha una enorme expectativa. També hi ha molt desconcert. Mira, he tingut ocasió les últimes setmanes de moderar dues taules rodones sobre intel·ligència artificial en hospitals i al sector sanitari. I el que veig és que hi ha un enorme interès per part dels professionals sanitaris que tenen la intenció que la impressió que els està arribant una revolució d'una cosa en la qual ells no estan formats, perquè no són enginyers informàtics. I llavors hi ha un gran afany per entendre-ho. Està arribant, s'està començant a aplicar i té i tindrà múltiples aplicacions i múltiples beneficis. Per exemple... diagnòstic. Com a norma general, allà on tens moltes dades, moltíssimes dades, que superen la capacitat del cervell humà de processar-les, interpretar-les i veure-hi patrons, allà és on la intel·ligència artificial pot extreure informació valuosa. Llavors, amb diagnòstic, per exemple, pensa en imatges de radiologia.
Sí.
Amb aquestes imatges de radiologia, quan n'has analitzat moltes, i pots veure uns patrons. En això es basa el diagnòstic. La intel·ligència artificial pot contribuir a fer... a ajudar a trobar el diagnòstic correcte a partir de les imatges. No vol dir substituir el metge, sinó ajudar-lo.
Ajudar al diagnòstic.
Amb dades genòmiques. Per exemple, imagina't amb anàlisi genòmica d'un càncer. Tens unes seqüències de milers de milions de dades genètiques. Trobar l'agulla valuosa en el paller de tota aquesta informació, això amb l'intel·ligència artificial serà més fàcil. Si anem a tractaments, ja s'estan començant a dissenyar fàrmacs basats en intel·ligència artificial. Per exemple, se n'acaben de presentar fa poc antibiòtics, que és una àrea que la indústria farmacèutica no hi té gaire interès, doncs investigadors clínics han aplicat intel·ligència artificial per buscar antibiòtics per bacteris resistents.
Sí, antibiòtics nous.
Sí, sí, antibiòtics nous. Que no en els quals no s'està invertint, la indústria no inverteix perquè és una àrea poc rentable, doncs hi ha iniciatives d'investigadors clínics per trobar-ne, i han trobat i s'estan començant a aplicar. Tractaments personalitzats.
Tot això amb la intel·ligència artificial.
Tot això amb la intel·ligència artificial et pot ajudar a treure sentit, a veure el sentit allà on hi ha molta quantitat d'informació que sembla caòtica o que és tan gran que nosaltres no la podem absorbir. I després hi ha una altra àrea que s'està aplicant també a Catalunya, per exemple, a la unitat d'ictus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és per millorar els fluxos, o sigui, els protocols dels hospitals. Hi ha tot un seguit de feines que veure quina és la millor manera d'actuar quan tens moltes els fluxos de pacients o les com, doncs amb això també s'està utilitzant. I un altre exemple, un últim. Us ha passat de vegades que aneu al metge i us pregunta i li contesteu i li parleu i no us està mirant, sinó que està mirant l'ordinador,
la pantalla,
mirant la pantalla.
Sí.
Per què passa això?
Home, perquè ha d'introduir un munt de dades que li demanen.
Doncs, precisament intel·ligència artificial pots arribar a que la intel·ligència artificial capti, gravi... La conversa i la tradueixi, després el metge simplement la validi, però el metge t'haurà estat mirant els ulls durant la...
Pues anirà molt bé a la intel·ligència artificial. Perquè...
Aquí.
També té un risc.
A tots vosaltres, perquè...
A nosaltres, perquè...
No, perquè diu allà on la ment no arriba, tot plegat, és molt... Però fixi's... No, a mi no, ja
per coses
no fa falta a mi, però vosaltres no, però... superbé.
No he sentit el que ha dit el senyor Corbella, que per coses personals cada persona és un món i cada malaltia...
Clar,
la això, persona
sí. I també ens pot prendre feina, eh? Vull dir, això també ho teniu clar, no?
Ui, sí,
no, home, ui, sí, no, home, doncs sí que és un problema.
Bueno,
doncs jo sí que tremolo una mica, perquè, escolti, t'agafen la veu i fan el que volen. I això és una realitat.
Pots canviar la veu.
És mim.
Veus que ve? Vinga, doncs, veu? I entre els tres ho enresolen segon amic. Vostès sí que són intel·ligència...
Fuma i que t'agafi
la
veu.
La pregunta és com executes el mim a la ràdio.
Bueno, però que has de dir una altra cosa...
Faci un moment de mim.
Faci mim aquí a la ràdio. A veure si... De què fa?
Què està fent?
Bueno, el moviment de l'aire... L'oient ha de sentir alguna cosa.
No, sí. El mim no fa soroll.
El mim sí que fa el moviment de
l'aire. Sí, perquè fas el moviment, clar, de l'aire.
Ja, ja. L'aire es mou i ha de netuar alguna cosa.
Sí.
És extraordinari. No havia vist mai una cosa semblant.
No, jo tampoc.
Mim radiofònic. Bé,
deixa'm afegir una última cosa, perquè hem parlat dels beneficis, però no dels riscos.
Ah, calla.
I n'hi ha un que pot afectar directament
a la part negativa.
Als nostres oients, que és, es pot tenir la temptació d'anar a buscar informació als programes d'intel·ligència artificial com el GPT o similars. Per exemple, et donen una analítica de sang i pots introduir aquestes dades i demanar-li...
Com estàs?
Sí, exacte. No ho feu. No ho feu perquè, i a més, s'acaba de presentar un estudi del British Medical Journal que ho han intentat i dona uns resultats lamentables. No ho feu perquè el...
No és gaire intel·ligent, doncs.
D'entrada, no saps què analitza i com ho analitza, no t'ho diu. Et dona només la seva recomanació basada en la informació que se li ha introduït. Per tant, llavors el que està passant amb ChatGPT, per exemple, és que amplifica informacions falses, i amplifica bulos. Ja hi ha la tendència a anar a buscar informació a Google, i a Google, com a mínim, el que se'n diu el doctor Google, tu pots saber on la vas a buscar la informació, però quan t'ho diu el ChatGPT no saps d'on l'ha treta i no saps si és fiable. Per tant, aquí hi ha un risc que, en lloc d'ajudar-te, et desorienti. En un futur, possiblement, això es podrà fer, però a hores d'ara és extremadament perillós demanar informació mèdica a nivell individual.
Bueno, la general també fa que mira Google la seva malaltia i tothom agafa un pànic, perquè sempre surt que
moriràs. Sí, però amb Google tu pots dir si vas a mirar la informació de l'Hospital Clínic, que té una web fantàstica i fiable, o de la Clínica Mayo, o de l'Organització Mundial de la Salut, de llocs que són fiables, o pots decidir anar-les a buscar llocs no fiables. Però tu saps on la vas a buscar. Però amb ChatGPT no saps d'on et ve la informació. I pot ser falsa.
I a més dones dades, i li dones dades.
Tot i que quan vas al metge, sempre et diu no busquis per internet. I el que diu el Josep Cori, si has de buscar, mira a webs oficials. Aquí sí, pel que deies. Però no busquis perquè sempre acabes tenint sempre un càncer i et queden dos dies. Sempre acaba buscant, dius et surt un gram, tens un gran magné, i de cop i volta comences a buscar i això, i et queden dos dies i ja pots anar fent altres
tenis. Posi el cap en la guillotina.
Si busques a internet, estàs mort. Bé, per anar acabant, el Josep Corbí ens volia parlar d'una notícia que segur que interessa a moltes persones. El contacte físic com? Evidentment, que hi ha d'haver-hi un, diguéssim, un enteniment entre els dos. Contacte físic com abraçades, massatges i carícies millora els símptomes de la depressió, l'ansietat i la salut en general.
No vull que em toqui.
I als nadons també els ajuda a guanyar pes i regular els nivells de cortisol. A veure, Josep, què té de diferent aquest estudi? Que no s'hagi presentat en altres estudis pel que fa al contacte físic entre les persones.
Efectivament, no és el primer estudi sobre el tema, se n'han fet molts, però són... quasi sempre estudis petits, són en poblacions diferents, i el que fa aquest estudi és el que es diu un meta-anàlisi, que consisteix en agafar la informació d'estudis anteriors, sintetitzar-la de manera que tingui una coherència i donar una visió de conjunt panoràmica. Hi ha recollit dades de més de 13.000 persones, de més de 100 estudis, i bàsicament el que mostra és que efectivament el contacte tàctil millora la salut tant física com psíquica de les persones. I es veu, sobretot, molt clarament amb nens petits, amb nadons. L'efecte és claríssim, el contacte amb la pell dels seus pares. Però això que ve de la infància es manté tota la vida. I d'adults i amb gent gran, les persones que tenen contacte tàctil amb els altres, en fi, té un efecte beneficiós.
Un cop de puny compta com a contacte?
No compta. Home, això és agressió.
Ha dit contacte de la pell.
No, compta, home.
Això ho diuen els investigadors, és contacte tàctil desitjat i volgut. No. Si no, no.
Jo soc molt de tocar. I vaig al senyor Marcelí per fer-li un petó i em fa fora.
Vull
dir, hi ha persones que són pals.
Me molesta.
Però hi ha persones que són pals.
Que em toquin.
I n'hi ha que els hi faig especialment abraçades perquè els hi molesti.
Va bé, una persona a l'esquena. Li hem de fer un massatge a l'esquena perquè... Pobre de tu que em toquis.
Un dels que sempre fa massatges i sempre està per tocar és el Rocco Santana.
Claro.
Sempre està...
Estucón.
Aquells braços que té. Sempre
està fent uns massatges i tal. Per tant, mira, s'agafarà això, el contacte físic. A veure, que aquí és el que... Com has dit això? Els científics diuen que ha de ser...
volgut.
Home, clar, per dos costats.
L'Estadella i el Bala, entre ells...
Sí, es toquen molt. Per aquí a RAC1 hi ha una tendència a molta abraçada i molta tonteria.
Això, Sí, me posa en un estat de...
A mi m'agrada molt.
Sobretot entre els joves, els més grans ja...
I això és
que... Que ja tenim la pell resseca i aleshores se'ls clava, diguéssim, les escates, exacte.
Jo tinc la sort...
Però els joves, tot el dia s'estan tocant...
Però les nenes...
No, de nenes no n'hi ha aquí, perquè no és una escola, això. No n'hi ha de nenes.
Les jovenetes...
Per cert...
Poden fer un carinyo i dius...
Tenim una última hora, i és que ha mort O.J. Simpson, el jugador de futbol americà, aquell jugador de tot aquell cas...
Sí, que va haver aquell enrenou...
Tot aquell cos, tot aquell cas de...
De la seva dona.
Exacte, de la mort de la seva dona i tot aquell cas que va ser seguit. Que el van...
absoldre.
El van absoldre?
Sí, al final sí.
Doncs, bueno, aquesta és notícia ara mateix a diferents mitjans perquè ha mort a l'edat dels 76 anys. Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bueno, un aplaudiment pel Mr. Corbella. Bueno, ha fet una secció molt positiva.
Sí. Tot bones notícies.
Home, perdona.
Tot
bones notícies. Petons, no, eh?
Un piquito.
Hem dit massatges.
Un piquito.
Abraçades.
Un piquito. No, no.
Petons, no hem parlat de...
Jo l'he fet
parar. Abraçada, senyor Marcelí, va.
Nena, ni se t'acorreixi acostar-te.
Va, abraci. No, abraci.
Va, home.
No, va, abraci.
Una mica, va. Una mica. Me fa angúnia. Que no! Que et dic que no! Fastigosa. Fastigosa.
Que Marcelí, una abraçada.
Vale.
Bueno.
Vale.
Home, va, una abraçadera.
Ha de queixat, ha de queixat. Tinya, tindré tinya.